mediodía.
COPE más Castellón.
Estar informado.
Ay, sí, es así, estem así, continuem. Molt bon dia, si acabes d'incorporar-te ara a esta sintonia COPE, soc Raül Pujol i sí, també m'agraden els 4 de març. Perquè és dimarts, és el nostre dia oficial del clúster tauleller. Tindrem ser a COPE Castellón allà, cap a les 3 hores 50 minuts. Però abans, en un instant, anem a conèixer la pèrdua de dos ajudes o la renúncia a dos ajudes de l'IBACE per part de l'Ajuntament de Vila-real. També tindrem la nostra secció de comunicació no verbal amb Belén Castellino. Pegarem una volteta per llocs on l'aigua ha fet mal, la Pelejareta, per exemple, o a Geneta, i intentarem ser un poc més joves amb Inés Museros. Almenys ella segueix donant-vos consells, clar que sí. Però estem molt pendents de tot el que és l'actualitat. Faltaria més, no pot ser d'altra manera, perquè el pitjor diuen que encara està per vindre. Guaitema castellóninformación.com. Volem saber a hores d'ara quina és la seva notícia del dia. Un poc abstracta. La Diputació de Castellón sigue minuto a minuto la evolució del temporal de lluvias. La Diputació de Castellón i absolutament tot el món. Però la Diputació suposem que és per el tema de les EMR. Sigue com siga, aquesta és a hores d'ara la notícia del dia a castellóninformación.com. Precisament volem saber, com sempre que va a aquestes hores, l'última hora de l'oratge, avui més que mai. Agència Estatal de Meteorologia, Juan Carlos Piña, què tal les coses por ahí arriba?
Bona tarda, continuen les precipitacions débiles a moderades, persistentes i puntualmente fuertes este martes en la província de Castellón. De hecho, en una hora se podran recoger 20 litros por metro cuadrado en toda la región, siendo más importantes las acumulaciones en el interior, donde se podrán recoger hasta 100 litros en 12 horas. Las temperaturas diurnas se mantienen hoy sin cambios. Se prevé una máxima de 15 grados, tanto en Castellón de la Plana como en Vinaroz. Mañana miércoles las precipitaciones van a continuar débiles a moderadas, persistentes y puntualmente fuertes. Aviso naranja en toda la región por posibles acumulaciones de más de 150 litros por metro cuadrado en 24 horas. Las temperaturas diurnas seguirán sin cambios. Podremos alcanzar hasta 15 grados en Castellón de la Plana y Vinaroz. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Totes les notícies que escoltes per ací les pots tornar a escoltar en cope.es/Castellón, on també pots llegir estas notícies. Destaquem a hores d'ara. AEMED alerta que Castellón puede acumular más de 400 litros por metro cuadrado. Dos días más de temporal. A més, pots escoltar el que ens han contat des de l'Agència Estatal de Meteorología al nostre web cope.es/Castellón. També los economistas cifran que el 98% de los concursos que se presentan afectan a personas físicas. Y un detall, que avui queda un poc eclipsat, però que és molt destacat, el paro se reduce en Castellón en casi 700 personas. Todo eso y molt més en cope.es/Castellón.
Oh, yeah! Mediodía.
COPE más Castellón.
Estar informados.
Estoy herido. Estoy ahogado en un mar.
El mes de març està començant molt sorprenent a la ciutat de Vila-real. Si es parlava de un judici en el que pot ser condemnat l'Ajuntament de Vila-real a una important quantitat de diners per un tema que té que veure amb el bus groguet, avui ens hem desdejunat que s'han perdut no una, sinó dos subvencions del IBACE. Adrián Casabó, portaveu del Grup Popular a l'Ajuntament de Vila-real. Molt bon dia i gràcies per acompanyar-nos.
Molt bon dia, Raül.
Davant de què estem?
Pues bé, jo crec que està posant-se de manifest d'una manera molt clara i el ple de la setmana passada també va ser un bon exemple i ser caos absolut en la gestió del govern municipal que encapçala Benlloc, no? Com tu dius, coneixíem avui una nova pèrdua d'una subvenció, en este cas una subvenció de la Conselleria d'Indústria, de l'Institut Valencià de Competitivitat, i és que l'Ajuntament de Vila-real ha renunciat a executar dos inversions en dos polígons industrials. Se li va concedir l'any passat 282.000 euros, 140.000 euros per a millorar l'entorn del camí Artana en la zona sud de la ciutat i 140.000 euros més per a millorar la zona industrial entre el carrer Riu i el carrer Andalusia, la zona nord, i l'Ajuntament de Vila-real ha renunciat a aquests 282.000 euros i, per tant, renuncia a millorar l'asfaltat, la xarxa d'aigua potable, l'alcantarillat, la senyalització o l'enllumenament d'aquestes dues zones. I, per tant, no està només això, no va només de demanar ajuda a altres administracions, sinó quan arriba aquesta ajuda, saber executar-la, saber aprofitar aquests diners i, desgraciadament, pues, una mostra més d'aquesta mala gestió del govern que del senyor Benlloc.
Pot ser també que aquestes dues zones, les del camí Artana i les del camí Riu, antes s'anomenava Rio Rio, en altres èpoques i carrer Andalusia, ja no vagin a executar-se més zones industrials i no farà falta, no?
Bé, és que el curiós és que és un projecte que havia sol·licitat l'equip de govern l'any passat, quan se van obrir aquestes ajudes de l'IBACE, l'equip de govern sol·licita aquesta ajuda, fa i, per tant, es gasta els diners preparant aquests dos projectes. Si recorden els veïns, ens vam quedar fora en la primera, resolució, ens quedem fora i hi ha altres ajuntaments que renuncien a alguna part o modifiquen els seus projectes i, per tant, en la segona fase entrem i se'ns dona aquesta subvenció que l'Ajuntament havia demanat i lo sorprenent és que ara l'equip de govern decidís no executar aquestes obres i, per tant, perdre aquesta nova subvenció. No? Desgraciadament, no ens sorprèn, és una tònica habitual esta pèrdua d'ajudes d'altres administracions. Fa uns mesos coneixíem com perdíem 100.000 euros del Ministeri de Transports per al servei urbà, per al Groguet, un servei que ens costa, no? L'alcalde diu moltes vegades el servei gratuït, no, gratuït no és. És cert que no hi ha que comprar un bitllet per a pujar a aquest autobús, però aquest autobús es costa 470.000 euros més cada any, aquest servei de bus, no? I havíem perdut una subvenció que ens haguera permès estalviar més de 100.000 euros i, per tant, destinar-los a una altra cosa, no? I aquest autobús, que també coneixíem ara fa uns dies, com hi ha una condemna a l'Ajuntament de Vila-real per una mala adjudicació d'aquest servei. Us recordaran que és un servei que va estar uns anys funcionant sense un contracte, adjudicat a dit a una empresa, després se va traure aquesta contratació per 10 anys i ara el Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana diu que aquesta adjudicació no es va fer de manera correcta i, per tant, caldrà indemnitzar a una de les empreses que va perdre aquest contracte de l'autobús urbà.
Però aquesta indemnització se coneix el montant o això ara se pot recurrir per part de l'assessoria jurídica de l'Ajuntament de Vila-real?
Ja no cap recurs, la sentència és ferma, el que falta ara definir per part de la justícia és la quantitat exacta que haurà d'abonar l'Ajuntament de Vila-real a esta empresa que va recurrir perquè considerava que aquesta adjudicació no s'havia fet de manera correcta. La justícia li ha donat la raó i ara ens falta això, conèixer quina és la quantitat que haurà d'abonar l'Ajuntament de Vila-real. Per tant, ja sabem això, 470.000 euros a l'any que ens costa aquest servei i sa pèrdua de subvenció de més de 100.000 euros per a l'exercici 2024 i ara aquest cost que haurem de sumar-li també a les despeses de l'autobús per aquesta mala adjudicació que va fer en el seu moment l'equip de govern.
Però suposo que això anirà a càrrec del pressupost de 2025, si és que pront se sap algo del pressupost de 2025, que compromís PSOE compromís, vostès que van a les comissions i aquestes cosetes, n'hi haurà alguna que se parlarà del pressupost, no? O vostès preguntaran, no?
Ens agradaria saber alguna cosa més, no? Precisament en l'últim ple que vam tindre dijous, es vaig fer diverses preguntes, de fet, al govern municipal sobre el tema del pressupost. Segons ells, la negociació política d'aquest pressupost, perquè les dues formacions, el Partit Socialista i Compromís, van comentar que aquesta negociació política fa mesos que està tancada i ara estan ajustant encara les partides que aniran a cada regidoria, a cada àrea. Cal recordar que en el seu moment una de les primeres decisions d'este govern va ser contractar a una empresa externa, gastar-se 15.000 euros de tots els veïns i veïnes de Vila-real per a contractar una empresa que els ajudara a elaborar el pressupost, no? A dia d'avui estem ja iniciat el mes de març, no tenim ni tan sols un borrador d'este document que hauria d'estar en vigor des de l'1 de gener, no? I això el que fa és que Vila-real estiga perdent oportunitats en no tindre aquests comptes aprovats, no? Les excuses són moltíssimes, que si la Generalitat, que si la Diputació, però la realitat és que tots els ajuntaments del nostre voltant han aprovat els seus pressupostos i els veïns i veïnes pues, ja veuen com aquestes accions dels seus governs estan en marxa, no? Tenim clar que la Diputació de Castelló en aquest fons de cooperació posarà els diners que correspon. Tenim clar també que el contracte programa, perquè així els ho ha comunicat ja la conselleria a l'Ajuntament de Vila-real, en el moment en què signe aquest contracte programa des de l'1 de gener tindrem més diners, i això és més de 2 milions d'euros, que per cert, l'any anterior dels 2 milions vam tornar l'Ajuntament de Vila-real 650.000 euros per no ser capaços d'executar-lo, i per tant, el que falta és voluntat d'aquest equip de govern de tancar aquest pressupost, de presentar almenys un borrador. Jo els demanava també avui mateix per escrit, conèixer quins són els informes que ha elaborat aquesta empresa que hem contractat per a fer aquest pressupost, perquè tampoc tenim cap informació al respecte i fa falta. L'alcalde dia fa uns mesos, no?, que un ajuntament sense pressupost no pot funcionar, doncs a veure si és cert i d'una vegada per totes presenten aquests comptes del 2025 que, anant tot bé, no estaran en vigor fins al mes d'abril, no? Per tant, cal donar-se pressa perquè ja és massa temps el que portem perdut d'este any sense pressupost de l'Ajuntament de Vila-real.
Vostè què creu que passa?
Bé, jo crec que el que crec que passa és el que comencen ja a veure tots els veïns i veïnes de Vila-real, no? Que la gestió del senyor Benlloc, després de 14 anys al capdavant de l'Ajuntament de Vila-real, és totalment caòtica, no? Passa el dia lamentant-se, excusant-se en altres administracions que no són governades pel seu partit, però la realitat és que és incapaç de gestionar el dia a dia de l'Ajuntament de Vila-real, no? Com te dius, es veu clarament en aquesta pèrdua de subvencions, però es veu també en les coses xicotetes del dia a dia al carrer, com canviar una bombilla o una cera que s'ha trencat, que això es costa mesos i mesos, no? Perquè la política de personal ha estat nefasta també en estos anys. L'Ajuntament de Vila-real està desmantelat pràcticament tots els seus departaments. Han sigut incapaços d'aprovar en 14 anys una relació de llocs de treball i ni quan estaven en minoria absoluta ni ara que tenen un pacte de govern amb el seu soci de Compromís són capaços de donar solucions als problemes de Vila-real, i l'únic que fan dia a dia pues és donar excuses, però la gestió no avança i els vila-realecs veuen com en altres municipis les coses sí que funcionen i així l'únic que fan és perdre oportunitats dia rere dia.
Adrián Casabó, portaveu del Grup Popular a l'Ajuntament de Vila-real, per últim, i clar, arriben els plenaris i vostès se dediquen a parlar d'autoscoles. Què tenen que veure les autoscoles, que és una cosa generalista en la ciutat de Vila-real, pel pollo que vostè va muntar l'altre dia?
Bé, jo crec que és important aterrissar a Vila-real els problemes, que en este cas, com tu dius, no, és un problema a nivell nacional, però que així a Vila-real està afectant ara mateix a més de 450 persones que esperen poder treure-se o fer l'examen pràctic per obtindre el carnet de circulació, no? I això és important perquè aquestes persones, ara mateix, per aquesta situació de col·lapse que el govern de Pedro Sánchez és incapaç de donar-li una solució, doncs aquests veïns de Vila-real estan perdent oportunitats laborals, inclús algú no pot accedir a un lloc de treball perquè no disposa d'aquest carnet de conduir que en circumstàncies normals tindria des de ja fa uns mesos, o afecta els estudiants que no poden utilitzar el seu vehicle per anar a la universitat o compaginar el seu estudi en el treball, i per tant tot allò que resta oportunitats als veïns i veïns de Vila-real, tenim també l'obligació de denunciar-ho i de demanar solucions a aquests problemes.
Doncs estarem pendent també, perquè hi ha autoscoles que són empreses que són vilarrelenques, que també, evidentment, són els seus clients, els que estan tenint estos problemes. Doncs així estan les coses, i sobretot aquesta sorpresa de dos subvencions de l'IBACE que havia renunciat l'Ajuntament de Vila-real, segons s'ha conegut ara avui mateix, al finalitzar del 2024, que s'han perdut per arreglar el que eren accessos a polígons industrials o el camí Artana i l'altre al carrer Río, o calle Río. I el bus Grobet i el pressupost que no sap on està. Senyor Casabó, gràcies per compartir aquestes preocupacions amb els oients de COPE.
Gràcies a vosaltres.
Que vagi bé. A veure si algun dia mos du alguna alegria d'administració provincial o de la Generalitat o algo, que també...
En tenim algunes. Sap vostè que fa no res s'ha adjudicat ja per fi ese contracte de redacció del projecte del Centre de Salut de Torremosa, que era un pas necessari després d'anys esperant que el govern d'Espanya cedira ese immoble, no? Per tant, a poc, però van arribant bones notícies per al futur de Vila-real, clar que sí.
Doncs gràcies també per compartir-les amb els oients de COPE.
Mediodía.
COPE más Castellón.
Estar informado.
És la una de la vesprada, 21 minuts, un poc de calma, de tranquil·litat, després del que hem escoltat. A mi és que, Alberto, m'agrada la tonalitat que tots els dimarts té esta secció.
Como cada martes, es momento de conocer el poder de la palabra, y en este caso, en un ámbito que seguro que nos interesa a todos. Ya te he dicho, Belén Castellino, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Alberto.
Que yo ya tengo la libreta y el boli todo preparado, porque hoy el tema me interesa más que muchísimas cosas.
Y te debería interesar a vos, a mí y a todos, en realidad. Y qué poca importancia le prestamos a este tema. No vamos a hacer más suspenso. Es la importancia de crear espacios dentro de la familia para dialogar, para tener conversaciones. Me hace mucha ilusión que esto la gente lo pueda tomar como algo realmente importante dentro de la familia. Cada vez nos comunicamos menos, porque cada vez estamos más ocupados, ¿no? Y cuando no estamos ocupados, hacemos cosas para ocuparnos. Es decir, pero cosas que no son familiares. Son cosas, mirar el móvil, chatear con alguien, el grupo de fútbol de no sé qué, y estamos chateando con ellos en vez de estar hablando en familia. De hecho, hay muchas familias que cenan, almuerzan o comen al mediodía mirando el móvil, cada uno en su mundo. Y basta ir a un café o a un bar para darse cuenta, las parejas, los padres con los hijos, están tomando un café y el padre está mirando el móvil. No es que el hijo solamente está mirando el móvil, ¿eh? El padre está mirando el móvil y ni levanta la vista para ver el mundo. O sea, el mundo te pasa por otro lado. Entonces, la verdad es que encontramos pocos espacios para dialogar y comunicarnos. Entonces, cuando llega la adolescencia, que es la época más difícil, los padres arrancan los pelos diciendo, pero mis hijos no dialogan conmigo. Pero corazón, tu hijo no nació con 16, 17, 18, 13, 14. Tuviste 13, 14 años para dialogar con tu hijo y enseñarle las normas de convivencia y generar espacios para dialogar. ¿Qué pasó? ¿Que de golpe nació con esa edad y te diste cuenta? Esta semana fui al Instituto de Benicassin a dar unas clases para los chicos, justamente adolescentes, unas clases de comunicación. Y me llamó mucho la atención que la mayoría me decía lo mismo, que no tenía demasiado diálogo con los papás. Y luego fui al famoso Google, ¿no?, a buscar información y a ver los estudios en la Clínica Mayo. Y es verdad, en la asociación, la más importante de Estados Unidos de psicología, que pertenece a la Universidad de California, Stanford, hicieron muchos estudios con esto y decían justamente que casi el 70% de los adolescentes hoy, en el 2025, o sea, fue fines del 2024 el estudio, no tiene diálogos con sus papás.
Anda.
O sea, no tiene diálogo. Hablan de cosas, o sea, hablan, pero no se comunican, no tienen diálogos profundos con los papás.
O sea, será de, ¿qué tal el día? Bien.
Bien, ¿qué estudiaste? Matemática, ¿cómo te fue la prueba? Bien, ¿qué querés comer? Nada más. O sea, una conversación mínima.
No hay preocupación.
No hay comunicación, no hay llegar al alma del otro. ¿Y sabés qué también decía en ese estudio? Que tampoco hay comunicación entre las parejas. Por eso el 52% de las parejas, matrimonios, se separa. 52%.
Más de la mitad.
Por falta de comunicación. Son cifras alarmantes, Alberto. Bueno, yo en este, no solo voy a traer lo negativo, quiero traer lo positivo a este espacio. Es decir, bueno, ¿cómo podemos crear espacios?
A ver.
Pero hay que poner mucha voluntad. ¿Está bien? Esto yo se los adelanto. No me digan después que no les dije. El que avisa no traiciona. Hay que poner voluntad para crear espacios. Esto no es de la noche a la mañana y no es magia. Primero, cenar, almorzar y dialogar sin pantallas en los momentos en los que estamos compartiendo, por ejemplo, alguna comida, merienda, lo que sea. Sin pantallas como una norma. Bueno, ¿vieron como en el colegio una canastita? Todos ponemos el móvil aquí como un juego. Y van a tener toda la resistencia del mundo. El primer día, el segundo día, pero el tercer día o el cuarto, cuando se haga un hábito y ya estén acostumbrados y puedan ver que pueden volver a mirarse a los ojos con los papás y los hijos con, ¿no?, viceversa. Es muy divertido eso. Es muy divertido porque es como un juego dentro de la cena, dentro del almuerzo. Móvil afuera, primero. Segundo, cada vez que se vaya uno a algún lado, llevar al colegio, ir a la casa de los abuelos, viajar a algún lado en auto, el auto es un lugar maravilloso para hablar, aunque cada uno esté metido en su móvil, menos el que maneja, que a veces también está metido en su móvil. Ahí es un momento exacto donde uno como mamá o como papá puede crear ese momento de diálogo, ¿no? De decirle al otro, bueno, a ver, yo voy a decir una palabra y ustedes me van a decir qué en la semana les recordó esa palabra. Supongamos, mucho esfuerzo, esfuerzo, la palabra esfuerzo. Uy, yo la prueba matemática me recostó porque papá, papá, papá. Pa. Ese es otro, para hablar con los hijos, maravilloso. Crear momentos en el auto, momentos de canciones en el auto si los niños son pequeños. Eso parece una tontería, pero es maravilloso. Mira, esta canción, hija, la escuchaba yo cuando era chiquito como vos. Mira, escuchá. Y eso crea que el otro preste atención. Y ahora, ¿cómo también buscar momentos con las parejas? Que es importante, ¿no? Que no es solamente mañana hay que pagar la luz, vence el gas, hay que hacer algo. No, digamos.
Compra patatas.
Claro, compra patatas. El famoso momento del sofá, donde a cada uno toma su móvil y se sienta en el sofá, en ese momento sacar el móvil. La pantalla está arruinando nuestra vida, no sé si te das cuenta.
Sí.
Y no hace falta una superproducción para el momento del sofá. A veces basta con sentarse y soltar y mirar al otro a los ojos y decirle, ¿cómo estás? Pero bien, bien, bien. No, pero ¿cómo estás? ¿Qué estás necesitando? ¿Qué te está pasando? ¿Qué necesitas que haga por vos? Simples preguntas que no hacemos nunca. ¿Qué te gustaría? ¿Qué te gustaría? ¿Te gustaría que te cocine algo? ¿Qué te gustaría hacer? ¿Qué te gustaría lograr? Nadie habla de proyectos, nadie habla de futuro. Siempre hablamos de cosas rápidas. Entonces, son pequeñas rutinitas para hablar con los hijos y con la pareja que te puedo asegurar que ya no conectamos. Estamos hiper conectados, pero no estamos hipercomunicados. Esa es la gran diferencia. Y hay que desconectarse del móvil y conectarse con el otro, con el alma del otro. Espero que sirvan estos consejos, pero como les digo, sin voluntad no se logra nada.
Pues con estos consejos nos quedamos esta semana. Belén Castellino, muchas gracias y hasta el próximo martes.
Nos vemos el próximo martes, nos escuchamos y recuerden, mejor. Si quieren más consejos sobre comunicación, @BeluCastellino en Instagram con WL y allí me contactan y podemos ayudarlos a tener una mejor comunicación personal y profesional.
Ahí estamos, terapia total la que tenemos los martes con Belén Castellino. Una de la vesprada, 28 minuts. En un instant actualitzem les notícies del dia.
Mediodia.
Cope más Castellón.
Estar informado.
Festa, tradició, sentiment, monuments, música, pólvora. Del 15 al 19 de març, viu com mai les falles de Borriana. Consulta la programació al web burriana.es. La Fàbrica de la Vida a Vila-real. Jornada solidària de donació de sang. Dissabte 15 de març de 9 i mitja del matí a 1 i mitja de la vesprada t'esperem a les sales d'exposicions de la Fundació Caixa Rural Vila-real. Vine a donar sang. Posa en marxa la Fàbrica de la Vida amb el Centre de Transfusions de la Conselleria de Sanitat i COPE i la col·laboració de Fundació Caixa Rural Vila-real, Col·legi Santa Maria, BP, Restaurant Al d'Emilio, Orenga Finestres i Vidres, Esport 2 i Esport 2 Oportunidades, Universitat Feu Cardenal Herrera i Restaurant El Vasco de Vila-real. L'Ajuntament de Castelló treballa perquè puguem gaudir d'una ciutat millor, més verda, més accessible i amb menys fums. Les obres de la zona de baixes emissions avancen i en Magdalena estaran llestos per gaudir els carrers Bayer, Sant Roc i Fort del Pla. La tercera fase dels carrers Trinitat i Sant Francesc estaran oberts al trànsit. Recorda que els pàrquings públics estan oberts i si aparques als carrers renovats, no trepitges les noves zones verdes. I no oblides que guanyaràs agilitat si utilitzes la Ronda Centre. Tota la informació a www.castelló.es. Vive la Feria Taurina de la Magdalena. Las grandes figuras del toreo y las mejores ganaderías del domingo 23 al domingo 30 de marzo en la Plaza de Toros de Castellón. Regresa Morante de la Puebla, que toreará junto a Castella y Talavante. Emocionate con la corrida del arte con Manzanares, Juan Ortega y Pablo Aguado. Vive el gran duelo de Daniel Luque y Tomás Rufo con toros de Santiago Domecq. Y vuelve el cartel de banderilleros con Ferrera, el Fandi y Escribano y los toros de la Quinta. Compra ya tus entradas en taquillas y en la web plazadetorosdecastellón.es.
Atención, familias de la diócesis de Segor de Castellón. El sábado 8 de marzo no os podéis perder el primer encuentro diocesano Familia Parroquia Escuela, un evento único con motivo del jubileo 2025 en el Seminario Mater Dei de 9 a 5 de la tarde. Nuestro obispo don Casimiro nos convoca a todos a este encuentro para celebrar juntos que somos iglesia y que necesitamos trabajar unidos en la transmisión de la fe. Una gran fiesta en la que habrá formación, oración, testimonios y muchos momentos de encuentro. Apunta la fecha y no olvides inscribirte. Te esperamos, diócesis de Segor de Castellón.
Mediodía.
COPE más Castellón.
Estar informado.
És la una de la vesprada, 30 minuts, 38 segons. Molt bon dia, si acabes d'incorporar-te ara a esta sintonia COPE. Soc Raül Puchol i sí, també m'agraden els 4 de març, perquè és dimarts, és el nostre dia del clúster Taulellet, era COPE Castelló, en un instant, allà a les 13:50. Abans anem a intentar fer-nos més joves a Inés Museros, però estem molt pendents de l'actualitat i estem recopilant moltes dades per contar-te-les a les 2 de la vesprada i 20 minuts a l'informativo Mediodía COPE amb Quique Rodríguez. Alberto, una situació delicada, la que ens espera en les properes hores, però també fem balanç del que ja hem tingut, sobretot en les comarques d'interior, que són les riuades que ens dicen cap a la costa.
Seguim mirant el que ha deixat aquesta primera part d'aquesta continuació de precipitacions que anem a tindre durant la setmana. Uns dels punts que s'ha vist molt més afectats a la província de Castelló ha estat a Atxaneta del Maestrat. Més de 200 litres per metre quadrat que ha recollit en un dia i que ha deixat moltíssims problemes de tot tipus. Alcalde, Santiago Agustina, què tal? Molt bon dia.
Bon dia.
Un dia després d'aquestes grans precipitacions, com està la localitat?
Pues tenim una malesa terrible a la zona de Meanes. Ponts encara tallats que anem a obrir pas ara, camins desfets, hi ha moltíssim, moltíssim mal. Va ploure molt ràpid, 250 litres en 7 o 8 hores, han escarnat tots els camins, rambles, i la veritat és que tenim molt, molt de mal.
En aquest cas, com bé dies, diguem que la zona més muntanyosa va ploure, però al final l'afectació ha sigut en tota aquesta zona del Pla de Meanes, podríem dir, des de Xaneta anant cap al Bocàsser.
Exacte, anant cap a la Torre Besora, que és la zona més habitada que tenim del poble, de Masos, i ahir la veritat és que la situació està complicada. Estem intentant reobrir el pas als Masos d'urgència, però després ens queda moltíssima feina i moltíssims diners per a poder recuperar el mal que va arribar a fer ahir, i això encara no s'ha acabat.
O sigui, que pel comenta encara n'hi ha llocs que encara no s'ha pogut accedir degut al nivell de l'aigua.
Sí, del mal que ha fet, arrastrat pins damunt dels camins, molta terra, moltes pedres, i no podem accedir. S'ha accedit d'urgència, però cal retornar a la normalitat.
Tot això en la jornada que ahir també, inclús aquestes precipitacions importants, per moments la localitat es va quedar sense llum. Com està també aquest treball de cara a la recuperació del subministre elèctric?
A les 4 de la vesprada va caure un llamp al transformador que hi ha dins del poble i se va incendiar. Quan més embolic teníem, Iberdrola ha recuperat el subministre elèctric en generadors perquè teníem mig poble a fosques a la 1 del matí, i ara tenim el problema que estem sense cobertura també de la xarxa de Movistar. La xarxa de Movistar és un desastre, cada només fa dos gotes, cau, i clar, la gent major tots tenen els telèfons de Movistar, la gent que viu als Masos també, i aquesta gent pues, està incomunicada.
I en aquest cas, a més, parlem d'una incomunicació que és des de Xaneta cap amunt, no? Perquè crec que poblacions com Benassal, Ares, colindants també, diguem, més a l'interior en Xaneta, també estan en el mateix problema.
Sí, tot el que és cobertura Movistar passa sempre. Ja ens va passar en la Tradana, que a més ara incomunicats, i seguim exactament igual. No hi ha voluntat de la companyia d'instal·lar un repetidor nou o firmar un acord amb alguna altra companyia que sí que té cobertura, perquè Orange i Vodafone tenen cobertura, els que són d'exerça, i jo m'he obligat a canviar-me també, perquè si no, cada dos per tres, incomunicats, sense internet, sense telèfon.
Santiago, no sé també, en aquest cas, la comunicació per carretera, com està la situació ara mateix, perquè sí que la zona de Valldalba, la zona de la Pelejaneta, encara és circulació condicionada, també les connexions en Albocàsser complicades, no sé, per accedir o per eixir del poble, com està ara mateix el moment.
Se pot accedir amb molta precaució, estan netejant les carreteres, però tant per la Pelejana com per la Torre Impressora, en precaució se pot accedir de moment.
I a tot això agarrat, com dèiem, era el primer dia de precipitacions grans, però suposo que ja també parlant el Consorci de Bombers i en la Diputació, ja vos hauran ficat a la guai de possibilitat de que es repetisca durant els propers dies, no?
Sí, perquè així la pitjor previsió s'esperava de cara a demà i després demà. Per tant, estem preocupats pel que pugui vindre encara.
Pues ja veiem com està la situació en una de les poblacions que s'havien més afectades per aquestes precipitacions d'aquest dilluns, en més de 200 litres per metre quadrat en molts punts ahir a Xaneta del Maestrat. Alcalde Santiago Agustina, gràcies per atendre els micròfons de COPE. Molt d'ànim en aquest treball de cara a recuperar la normalitat, i esperem que aquestes pròximes pluges no siguin tan greus ahir a la localitat.
Gràcies, Roberto.
Més que la localitat, a tot el terme que és extens de Atzeneta. Bueno, esta és una de les últimes hores. Seguim treballant i ho contarem a l'informatiu Mediodia COPE de les 2 de la vesprada i 20 minuts. Encara que en un instant anem a estar també a la Pelejaneta. Però abans, estem de dimarts.
Los martes Inés Museros nos aconseja sobre cómo mejorar nuestro aspecto y nuestra piel. Los martes a la 1:30 de la tarde rejuvenecemos con Inés Museros en COPE Más Castellón. Inés Museros, imagen, salud y bienestar. Calle Ayoza número 80 de Castellón.
Por primera vez en el mes de marzo, es un mes en el que la primavera ya... Aquí la detectamos ya, no, todavía no es tiempo de primavera, pero nosotros la detectamos. Y además en la ropa ya se ve. Vamos un poquito más ligeritos y ligeritas. ¿Y qué tendrá que ver esto con Inés Museros desde la calle Ayoza 80 de Castellón? Buenos días, Inés.
Hola, buenos días, Raúl.
Pues que se nos ve más la piel. Exacto. Y en Inés Musero se caracterizan evidentemente por cuidar nuestra piel.
Efectivamente. Y de hecho hoy, Raúl, quería hablarte sobre el cuello y el escote. Ahora nos destapamos un poco, como tú bien has dicho, nos quitamos los pañuelos, nos ponemos mucho más escotadas, abrimos los botones de las camisas y siempre nos quedamos despajadas. Cada año, yo por lo menos, dices, ostras, jolín, el cuello, el tal. Importantísimo prestar atención en esta época del año para que luego nos veamos un cuello hidratado, nutrido y terso. Prestar atención al cuello y al escote, que generalmente no lo hacemos. Nos cuidamos mucho la cara y el escote delata a veces, tanto el escote como el cuello nos delata, delata la edad.
Ay, ¿y qué pasa?
O el mal cuidado.
Bueno.
Entonces, ¿qué tenemos que hacer?
¿Qué tenemos que
pues
hacer?
Pues bueno, no pasa nada. Tenemos tratamientos para específicos para el escote y tratamientos específicos para el cuello. Pueden ser tratamientos manuales, con radiofrecuencia que hemos hablado en otras ocasiones, tanto la fraccionada como la normal, incluso sesiones de láser para tensar, reafirmar y borrar esas pequeñitas arruguitas que se nos forman, aunque no seas muy mayor y empiezan a salir esas arruguitas. Y después también tenemos unos tratamientos con la aparatología del EPG, que va muy bien.
¿LPG?
En casa, importante. La gente no solemos tener cuidado específico de cuello para casa.
No.
Pues es muy importante el utilizar una crema de cuello, que mucha gente te dice, bueno, pues yo me pongo la misma que utilizo en la cara, me la pongo en el cuello, ¿por qué tengo que gastar una de cada? Pues bueno, sí que es importante porque la piel del cuello es mucho más fina que la de la cara, con lo cual está formulada con moléculas más chiquitinas para que penetren mejor y tenga menos peso que pueda aportar a la piel el peso. Está mucho más concentrada en principio activo, o sea, no tiene nada que ver una crema de cuello con una crema de cara.
En casa también, por lo tanto, podemos tener estos tratamientos, pero primero hay que pasar por la calle Alloza 80. Inés Museros y todo su equipo les atienden perfectamente y le aconsejan, pues eso, ahora estamos en marzo, ese escote, ese cuello, ese complejo que podemos tener, tiene solución.
Sí, y luego muy importante, ya dentro de nada nos vienen fiestas, es un sol mucho más incidente que en el mes de febrero. Poner protección todos los días, en la zona del escote y en la zona del sol. ¿No te ha pasado nunca que te has quemado, te has quitado la camisa y tenías rojo?
Sí, bueno, me ocurre normalmente siempre.
Pues eso es una quemadura tras otra, deteriora la piel del escote y es cuando salen esas arruguitas.
O sea, nos tenemos que poner
protección solar igual en la cara que en el escote. De hecho, el escote, lo que te digo, es que es evidente, lo vemos continuamente que nos hemos quemado. Y eso se traduce en manchas y luego arrugas que se marcan. Entonces, es una forma de prevenir el envejecimiento cutáneo en esa zona.
Pues hay solución y hay tratamiento en Inés Museros, en la calle Alloza número 90 de Castellón, en un lugar céntrico, paseando, van por allí, nada más se acercan hacia la puerta, y se abre invitándole a entrar y dice, oye, que he escuchado que viene ahora el buen tiempo y sí, efectivamente, vamos cumpliendo años y el cuello y el escote, no pasa nada. Para Madalena llegamos.
Exactamente. Y si no, tenemos el tratamiento drástico de la doctora, que ya es que nos infiltre un poquito de ácido hialurónico o lo que hablamos en el programa pasado, los polinucleótidos.
También van bien.
También van bien para esa zona. Y es como un efecto flash ya, rápido. ¿Sí?
Urgente.
Ya.
Urgente, urgente. Pero la prevención es buena, ¿no? Es lo que comentábamos.
Es lo más importante.
Sí, evidentemente en casa con unas buenas cremas hidratantes, vamos trabajándolo, esto pues...
Específicas para la era del cuello.
¿Existen?
Es importante, existe, no, hace mucho tiempo, pero es importantísimo que sea específica para la zona del cuello.
Inés, es que yo no tengo escote.
Sí que tienes escote.
Ah, ¿y para los hombres también?
Sí, tienes escote. A ver, para los hombres, si se lo pusieran, pues sería fantástico. Sí que es cierto que ya hablaremos un día acerca de los hombres, claro, en un programa, que vosotros tenéis la piel mucho más resistente y se estropea menos que la de las mujeres.
Pero...
igual hay que cuidarse.
El escote, si me quito así un poco el botón...
Si la mayoría de los hombres... el escote, os lo quemáis continuamente.
¿Y el cuello también?
Y el cuello también. El cuello sí que lo tenéis... igual para tratar.
Madre mía.
Hay que tratarlo. Además, fíjate, solamente el gesto de ponerte la crema de cuello, ese pequeño masaje que realizas cada día, aunque lo hiciéramos sin crema, ya es un beneficio para la piel. Si encima le pones la cremia, es el beneficio que le haces del masaje, más el principio activo del producto.
Son los consejos de Inés Musero semanalmente, hoy hablando de lo que es el cuello y el escote, ya que hemos estrenado el mes de marzo, que viene el buen tiempo, eso esperamos, que nos vamos a encaminar ya a la primavera, y sobre todo porque viene Magdalena. Antes tendremos las fallas, que también hay que ir a las fallas, ¿eh?
También,
ya vamos
también.
Un poquito con Holgorio y demás, pues que nadie se altere, porque hay solución también para ello. Lo tienen en la calle Alloza 90 de Castellón, donde está Inés Museros.
Los martes Inés Museros nos aconseja sobre cómo mejorar nuestro aspecto y nuestra piel. Los martes a la 1:30 de la tarde rejuvenecemos con Inés Museros en COPE Más Castellón. Inés Museros, imagen, salud y bienestar. Calle Alloza número 80 de Castellón.
Mediodía.
COPE Más Castellón.
Estar informado.
No tenim que refiar-nos de mirar el cel i dius, bueno, plourà, però no tant. Tenim en compte la predicció meteorològica que indica que al nostre interior esta vesprada poden caure molts, però que molts litres, sobretot la gent que vivim a la franja litoral. Tenim en compte que tots els rius, rambletes, van a baixar plens d'aigua i això pot dificultar també la circulació en algunes carreteres, principalment les secundàries. No hi ha que apropar-se ni al riu Sec, el riu Ana, per exemple, ni al riu Millars, ni a qualsevol rambleta que tinguem als nostres termes municipals. Pot ser, de veritat, molt perillós, encara que a la part de la costa no estiga plovent, sí que ho fa a l'interior i, a més, s'esperen molts, però que molts, litros. Més o menys és el que va passar ahir en alguns llocs de la nostra província, en concret de la Plana Alta. És a dir, que no està tan a lluny del litoral, però ja té uns 300 metres d'altitud o 200 metres d'altitud, on baixaven les rambletes, com baixaven les rambletes, Alberto Marco.
Hem estat molt pendents d'aquestes fortes pluges d'aquestes últimes hores, d'aquest començament del temporal, una que ha deixat especialment xifres importants a diversos llocs i també imatges que també s'ha ficat un poquet l'esglai a diverses zones, com per exemple ha sigut a la Vall d'Alba, en vials tallats, en carreteres anegades i en punts com per exemple la Pelejaneta, que s'han vist completament rodejades, podríem dir, per l'aigua. Allí, per exemple, ha estat, i anem a parlar en ella, en Juanjo Barrachina, que ha sigut una de les persones que ho ha viscut ahí en primera persona. Juanjo, què tal? Molt bon dia.
Hola, bon dia.
Bé, primer de tot, ja ha passat tot el d'ahir, com se troba la situació en el dia d'avui? Com vos heu alçat en aquest dimarts?
No, la veritat és que avui, en comparació a lo que vam tindre ahir, pues perfecte, perquè avui no hi ha res ja. Ja la terra ha degut molt, l'au ja. Vamos, és el que tenim ahir, avui, com si no haguera passat res. És hasta quasi increïble la diferència que hi ha des d'ahir avui. Però bueno, ahir sí, ahir banyaré uns ratos que ja se'ls començava a assustar. A lo que és els masos d'ací de la Pelejaneta, pues, a veure, no res, perquè estem en alt i no mos podia passar res. Però la carretera, pues sí, la carretera ja anava mig metro d'au ja per damunt la carretera, puestos, així concret, així baix a lo que és la Pelejaneta mateixa. I bueno, sí, banyaré un rato d'angoixa.
Perquè parlem no només del que va ploure ahir, sinó de tot el que venia arrastrant-se de la zona dels Ibarços, de la zona de Xaneta, en la pròpia Rambla que ahir claro. també agarra i que també va fer que saltara, no?, la pròpia Rambla per tota aquesta aigua que portava.
Claro, així en la Pelejaneta, pues hauran caigut, pues sí, pues 150 litros o per ahir. Però, claro, en els Ibarços, pues 200 litros, i en el Pla de Meanes i ja. Claro, i això que té que baixar, i vamos, pues així anar llevant.
I esa aigua que convien, que quasi que us va deixar incomunicar durant tota la vesprada, no? Perquè, com vas comentar, la carretera estava totalment inundada.
totalment inundada i no podia passar ningú. Sí, jo no me recordo de guerres, sobre de les, pues no sé, allà de les 4 i mitja, fins allà a les 8 i mitja o les 9, més o menys.
Sí, sí. I en tot i se temps, doncs, evidentment, ahir tot el treball i la sort, clar, és que no n'hi ha hagut afectació, podríem dir, de les persones. No sé si has pogut assomar-te a vore de ahir tota la zona dels camps, si s'han vist molt afectats, si encara és pronte per vore si realment doncs, els cultius de la zona estan realment perduts per a la pròxima campanya.
No, els cultius no hi ha cap afectació. No, així la zona esta no. Así en la zona es, no. Pues, lo que hay es, no. Bueno. Yo creo que no. Bueno. Ahora hacen mal los caminos, de supuesto, pero lo que toca es cultivos de momento, no, ya es afectado. Algún puesto se habrán portado algún abre, claro. Algún abre jovenet, pues se habrán portado, pero del de mes, no. De momento no hay mal.
Pues bueno, ahí eso...
La brulla, sí, ve. De moment,
però sí que suposa que ja, no sé, ahir parlant en algun dels serveis d'emergència, també fiquen ull perquè pareix que també les pluges, especialment durant aquesta vesprada i demà dimecres, podrien tornar en el qual la prudència encara suposa que vos hauran dit que la mantingueu ahir a la Pelejaneta.
Sí, per supòs, sí, claro que sí, perquè no n'hi havia per a tots els dies, també sí.
Pues ahí, aquesta vivència aixina com s'ha viscut en una de les zones ahir més afectades, com és ahir en la Pelejaneta, que ja dius que per sort que avui ja ha baixat el nivell, no? Que va ser ahir sí, per la nit, estava la tranquil·litat.
Està perfecte avui ja, sí.
Doncs, Isesglai, que se va passar i que per sort sense tindre que lamentar cap desgràcia ahir en uns dels punts que més va viure i s'ha crescut d'aigua ahir com és la Pelejaneta. Juanjo Barrachina, gràcies per atendre els micròfons de COPE i molt de força i molt d'ànim, sobretot molt de cap que demanem a tots per a de cara a aquestes precipitacions que poden continuar donant les properes zones.
Gràcies a vosaltres. Vinga.
Doncs el seguiment que estem realitzant al fort episodi de pluges que vam tindre ahir, sobretot en l'interior. En Isa alerta i s'alerta de les alertes i, evidentment, quan plou a l'interior, l'aigua tendeix a anar cap a baix i... Ho va pagar ahir d'alguns que altres llocs, però que ja veuen que la tranquil·litat és total i absoluta. Avui tindrem segurament més esglais pareguts i similars de complir-se el que és la predicció meteorològica. De totes formes, són moltes les coses que estan ajornant-se. Avui, per exemple, estava prevista la inauguració d'una exposició. Una exposició Mujeres Creadoras de Arte en Castellón, fotografies de Antonio Pradas a la Casa dels Caragols, que podia visitar-se els propers dies. I, evidentment, si està organitzada per la mateixa Generalitat Valenciana, que és qui ens diu que hi ha que estar el més a retiro possible, doncs no s'inaugurarà avui i veurem quan obri les seves portes, perquè és interessantíssima esta exposició de fotografies d'Antonio Pradas, Mujeres Creadoras de Arte en Castellón. La tindrem a la Casa dels Cargols pròximament, no més puga, a obrir les seves portes.
Mediodia.
COPE más Castellón.
Estar informado.
Pendents, molt pendents estem de l'oratge. La predicció meteorològica ens indica que el pitjor encara està per vindre, que ho tindrem a partir d'esta vesprada i, sobretot, en la part del nostre interior. Què vol dir això? Que no ens tenim que fiar, que no devem creuar rambles, rambletes i ni apropar-nos a vore lo forta que baixa l'aigua, que tots tenim ganes de vore-ho. I que, si no és precís, no agafem el cotxe. Per si de cas, Agència Estatal de Meteorología, Juan Carlos Piña, buenas tardes.
Buena tarde, continúan las precipitaciones débiles a moderadas, persistentes y puntualmente fuertes este martes en la provincia de Castellón. De hecho, en una hora se podrán recoger 20 litros por metro cuadrado en toda la región, siendo más importantes las acumulaciones en el interior, donde se podrán recoger hasta 100 litros en 12 horas. Las temperaturas diurnas se mantienen hoy sin cambios. Se prevé una máxima de 15 grados, tanto en Castellón de la Plana como en Vinaroz. Mañana miércoles las precipitaciones van a continuar débiles a moderadas, persistentes y puntualmente fuertes. Aviso naranja en toda la región por posibles acumulaciones de más de 150 litros por metro cuadrado en 24 horas. Las temperaturas diurnas seguirán sin cambios. Podremos alcanzar hasta 15 grados en Castellón de la Plana y Vinaroz. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Molt bon dia. Si acabes d'incorporar-te ara a esta sintonia COPE, soc Raúl Puchol i assista Alberto Marco perquè és dimarts. Con Grupo Industrial Pamesa, Ceracope Castellón. El repaso a la actualidad informativa de la industria azulejera provincial todos los martes a partir de la 1:30 de la tarde en COPE más Castellón, 101.6 FM y cope.es/directos/Castellón.
COPE más Castellón.
Estar informado.
Hemos cerrado la semana grande en el sector, aunque algunos todavía siguen en marcha de estos grandes eventos y la agenda, eso sí, no se frena. Es que tras las presentaciones llegan los momentos de debate y análisis de novedades e innovaciones. Y aquí os traemos uno que tendréis y tendremos la próxima semana. Saludos de Alberto Marco en este nuevo Ceracope Castellón. El Paraninf de la Universidad Jaume I acogerá en la matinal del próximo día 12 la séptima edición de una cita que analiza y comenta algunas de las innovaciones que pueden marcar aspectos del futuro del sector azulejero y de otros similares. Un encuentro que además vivió su presentación oficial en Feria Valencia. Hablamos de la jornada Vigilancer, que tuvo su puesta de largo en Cebisama de la mano de nuestro protagonista, el representante del Instituto de Tecnología Cerámica dentro de esta herramienta, Vicente Lázaro.
Estuvo muy muy interesante. Ya parece habitual, ¿no?, que siempre en el evento de Cebisama presentemos la jornada, ya que habitualmente suele caer pocas fechas después. Quizás Cebisama no pasa por el mejor momento, ¿no?, y también la gente que va a la feria pues tiene el foco puesto en otras cosas, pero para nosotros es una discusión muy interesante porque llama la atención a otros medios como la prensa y tiene muy buena acogida, con lo cual conseguimos una difusión óptima de dicha jornada.
Una edición donde, como es habitual, la actualidad se vuelve a colar en el tema principal y en este caso englobando, bajo un mismo término, muchas de las nuevas tecnologías que pueden ayudar a mejorar puntos en la producción. Hablamos, y nos explica Lázaro, ¿qué es la realidad extendida?
En principio el concepto puede resultar todavía un poco novedoso, ya que es como se ha acuñado una serie de tecnologías que de hecho ya las conocemos desde hace tiempo, como son la realidad aumentada, la realidad mixta y la realidad virtual. Este término pues pretende acoger bajo el paraguas del término de realidad extendida estas otras que ya conocemos desde hace mucho tiempo. Pero aun con todo, en lo que es la jornada, se pretende partir, ¿no?, de una charla, digamos, más conceptual, en la cual se explicarán perfectamente cada una de estas tecnologías, para ir luego recorriendo diferentes aplicaciones que las mismas nos pueden permitir, ¿no?, dentro del sector.
Un concepto que sobre el papel suena interesante, pero que nos lleva a una cuestión. ¿Cómo se puede aplicar a la cerámica? Pues nos lo explican desde el ITC.
Este tipo de aplicaciones son aplicaciones que llevan mucho tiempo ya en marcha o bastante tiempo en marcha. Lo único que, pues por diferentes motivos, todavía no han llegado a calar hondo, pero su aplicación en lo que es el sector cerámico son tecnologías muy horizontales, con lo cual pues lo que es la implementación, ¿no?, la transferencia es relativamente sencilla, siempre teniendo en cuenta pues las singularidades, ¿no?, del proceso en el cual se quiera implementar.
Hablamos además de un concepto novedoso, un hecho que puede conllevar un problema, sobre todo para la organización de esta jornada. Y es que les ha tocado remover mucho la tierra empresarial para encontrar expertos en esta materia.
Empresas que tengan ya un recorrido amplio en dicha tecnología nos ha resultado algo complicado, pero sí que al final hemos conseguido un conjunto, ¿no?, de ponentes que creo va a ser muy ilustrativo de todas las posibilidades que estas tecnologías ofrecen.
Ya hemos escuchado que finalmente han conseguido encontrar estos ponentes y nos los presenta de manera breve el propio Lázaro.
Partiremos con una charla que tendrá lugar de la mano de Inmaculada Remolar, que es la directora del INIT, que es el Instituto de Nuevas Tecnologías de la Imagen de la UGE. en la cual, pues, de una forma más académica entraremos en cada uno de los conceptos, pero ya ella nos introducirá diferentes proyectos que han desarrollado para después ver casos de éxito mostrados por diferentes empresas que ya llevan años trabajando en esta materia, pues desde el proceso de fabricación a marketing, a ventas, o incluso alguno de ellos que ya tiene herramientas implementadas, por ejemplo, en el sector del turismo y que fácilmente pueden ser transferibles al sector cerámico. Además, como ya he comentado, la inteligencia artificial aquí tiene un papel relevante y hemos reclutado de nuevo a Javier Sirven. Javier Sirven ya estuvo el año pasado con nosotros cuando hablamos de inteligencia artificial y en esta ocasión nos hará un poco de nexo de lo que es la inteligencia artificial con estas tecnologías de realidad extendida.
Todos ellos estarán en 8 días en el espacio universitario para una jornada que, como nos recuerdan, no se acota solo al sector azulejero, sino que cualquier interesado en ello puede sumarse a esta cita, que es gratuita. De momento, ya se superan los 200 inscritos.
Evidentemente, nosotros nos debemos al sector cerámico y focalizamos lo que es la difusión dentro del sector cerámico especialmente, pero siempre, y creo que más en esta ocasión, cuando se habla de tecnologías que son tan horizontales, consideramos que es del interés de cualquier otro sector, puesto que la jornada es gratuita. Se desarrolla dentro del marco del proyecto Vigilancer, que es un proyecto que nos apoya íntegramente la Diputación de Castellón. También se hace en colaboración con la Universidad Jaume I, que nos ofrece todas sus instalaciones. Por supuesto, cualquier persona que lo desee, sea del sector que sea, puede asistir de forma gratuita, simplemente registrándose previamente.
Pues esperemos que la gente se anime de cara a este miércoles de la semana que viene para esta 7ª jornada Vigilancer.
Con Grupo Industrial Pamesa, Ceracope Castellón. El repaso a la actualidad informativa de la industria azulejera provincial todos los martes a partir de 1:30 de la tarde en Cope Más Castellón, 101.6 FM y cope.es/directos/Castellón.
Cope Más Castellón.
Estar informado.
Sabores de nuestro territorio, recuerdos de momentos en familia. La Comarca, un recorrido gastronómico que te propone tapas tradicionales de las comarcas de la provincia de Castellón. Lo mejor de nuestra tierra, La Comarca, tu bar de pueblo en la ciudad. A tu servicio con amplio horario en bajos de Hotel Doña Lola, junto al Parque Ribalta, Castellón. Apertura lunes 10 de marzo.
Ven esta semana los días sin IVA de Albani, tu tienda de muebles, y ahórrate el 21% de IVA en todo el mobiliario. Además del transporte y montaje gratuitos, podrás pagar cómodamente. ¿Qué más quieres? Aprovecha esta semana los días sin IVA de Albani. Te ayudamos a construir tu hogar. Albani, carretera nacional 340 a Villarreal, tu tienda de muebles.
¿Quieres envejecer de forma saludable? En Clínica Doctor Rojo son expertos en medicina estética, medicina antienvejecimiento y longevidad. Te ayudan a detener y atenuar el avance de las enfermedades derivadas de la edad. Estar bien por dentro para estar bien por fuera. Clínica Doctor Rojo, Pérez Bayer 1B de Villarreal.
A veces conviene parar y pensar por un momento en la suerte que tenemos. Por esta luz, por esta gente, por lo que nos da el mar y la tierra. La Villa Restaurante. ¡Qué suerte tenemos! El 7 de marzo vuelve La Villa. Paseo Marítimo 37, Alcosebre. Reserva en el 964-297365 y en redes sociales de La Villa.
Mediodía.
Cope Castellón y Cope Vinaroz.
Estar informado.